Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbé. Pendents d'aquesta hora del Congrés dels Diputats, on té lloc l'últim ple de l'any. Compareix Pedro Sánchez, a petició del PP, per fer balanç de la presidència espanyola del Consell Europeu i d'altres punts de l'actualitat política. De fet, serà el primer cara a cara amb Núñez Feijóo des que Sánchez va ser investit president del govern espanyol. Un ple que ha començat minuts després de saber que Feijóo ha acceptat reunir-se amb Pedro Sánchez. El Popular vol que la reunió sigui divendres al Congrés dels Diputats i no a la Moncloa, y en condiciones.
Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera. Muy bien. Como quiera, sin mediador. ¿Le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo? Donde quiera. En Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial.
Un ordre del dia que passa per parlar de l'independència judicial, l'amnistia, de les trobades del PSOE amb Junts i Esquerra fora d'Espanya o de la moció de censura contra UPN a Pamplona. Des del PP també expliquen que aquesta reunió la decidirà el lloc Pedro Sánchez sempre i quan es faci en territori nacional. I en aquesta mateixa sessió Pedro Sánchez ja ha respost a la petició de trobar-se aquest divendres.
Como quiera y cuando quiera, pero entendimiento y no insultos. Parece ser que ha rectificado por empeño por tratar de darme plantón en la propuesta de reunión. Yo lo celebro porque me parece que es lógico, señoría, ¿no? No creo que nadie pudiera entender que por primera vez en la historia el jefe de la oposición pues fuera quien se negara a dialogar y a entenderse con quien ahora mismo pues ostenta las responsabilidades de presidente del gobierno.
N'estarem molt pendents d'aquesta sessió, que, com dèiem, és l'últim ple de l'any al Congrés dels Diputats i, per tant, estarem pendents del que diguin també la resta de partits. Més qüestions. El Tribunal Suprem ha avalat la retirada de les creus que exalten les víctimes del bàndol franquista durant la Guerra Civil en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica aprovada pel govern espanyol. Una resolució que confirma, per tant, la retirada d'una creu que està situada concretament en una plaça pública i davant d'una església de Callosa Segura, al País Valencià, tot plegat en aplicació de la Llei de Memòria Històrica, que actualment, com dèiem, s'ha convertit en la Llei de Memòria Democràtica. I més qüestions política a banda. Atenció, perquè l'Organització Mundial de la Salut adverteix d'una nova variant del coronavirus per la seva ràpida expansió. L'organització assegura que amb l'arribada de l'hivern la variant JN1 podria incrementar la càrrega d'infeccions respiratòries en molts països. I és que, de fet, a Catalunya els casos de Covid-19 han augmentat considerablement aquesta setmana. L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, creu que corresponen a la situació habitual de cada Nadal, però no desisteix a fer una crida a la vacunació. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
S'han vacunat, però encara es podrien vacunar més. De manera que ara és un bon moment, especialment amb l'entrada en circulació d'aquesta nova soca JN1, perquè la gent de risc que encara no s'ha vacunat consulti el seu cap, consulti el seu metge, la seva infermera, i si està dintre del grup de risc que li toca la vacuna, doncs jo crec que faria santament acceptar ser vacunat també abans d'aquest hivern més dur.
El grup de risc, és a dir, aquells que es troben més exposats al coronavirus, són els majors de 60 anys, les persones amb altres malalties i també dones embarassades. Trilla creu també que ara és un bon moment per la vacunació d'aquest col·lectiu, ja que l'arribada de dinars i sopars en família en espais tancats o les aglomeracions als carrers de les ciutats faran augmentar el risc de contagi. En punt, les 11:04, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
David Alaba, el central del Real Madrid, ha estat operat amb èxit del trencament del lligament encreuat anterior que es va fer al partit contra el Villarreal. Ha estat operat a Àustria, però supervisat pels serveis mèdics del club. El Madrid no especifica el comunicat al temps de baixa del jugador, només que començaran els propers dies el procés de recuperació. El que sí que es pot confirmar pràcticament és que espera el que resta de temporada. Ancelotti ha parlat en roda de premsa aquest matí sobre la situació dels seus lesionats. Creu que es troben en un moment complicat de la temporada com a club i agraeix a la plantilla la seva implicació. Sobre el debat a la porteria també s'ha pronunciat, ha dit que demà juga Kepa i a la segona volta triarà entre ell o Lunin. I en motor, Dorna, l'empresa responsable de la MotoGP, ha publicat les dades d'assistència d'aquesta temporada als circuits, unes xifres que pràcticament superen el rècord d'aquest segle amb 2.800.000 espectadors en total. Només l'any 2018 i 19 ha anat més gent a veure la MotoGP que aquest últim any. Són 400.000 persones més que l'any anterior, desglossant per circuits. 152.000 persones van veure sobre el Gran Premi de Catalunya diumenge per les 163.000 que van assistir a Jerez i les 195.000 que van vibrar a València amb el final de la temporada, xifres que es podrien veure superades aquesta temporada 2024 amb Marc Márquez com a principal reclam a l'equip satèl·lit de Ducati, Gresini.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, fem un apunt sobre Donald Trump. Avui hem sabut que el Tribunal Suprem de Colorado ha exclòs l'expresident dels Estats Units de les primàries presidencials de cara a les eleccions a la Casa Blanca de l'any vinent. Considera que no és un candidat elegible pel paper que va tenir durant l'assalt al Capitoli, uns fets que van passar el gener del 2021. Els jutges han pres la decisió per 4 vots a favor i 3 en contra. Ara Donald Trump pot presentar al·legacions. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Poden seguir també connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, al Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Vuit minuts que passen de les 11 del matí. Nosaltres que continuem La Caravana i ho fem amb el González. Bon dia de nou.
Bon dia de nou.
I amb el Balaguer. Bon dia de nou.
Bon dia. Què tal?
Balaguer, coses quotidianes.
Com esteu? Tot bé?
Bé, home.
Escolta'm, tu, l'altre dia vaig pensar... No, això podria ser que algú no m'acabi de creure ara amb el que diré, però és que és la veritat.
Sí.
L'altre dia, quan pensava el tema que faria per la caravana, per aquesta secció, vaig pensar que volia fer el tema de marxar dels llocs. Marxar d'una festa, d'una casa, marxar. Les dificultats que comporta marxar d'un lloc. I justament després... Li vaig dir a l'Andreu, quan li explico el tema que faré, li envio un WhatsApp. Justament després va aparèixer aquesta notícia que deia que les persones que marxen de les festes sense acomiadar-se guanyen fins a 2 dies l'any. És molt bona aquesta...
Sí,
aquesta és molt
això.
Bona, eh?
Dos dies,
justament això va sortir després de decidir jo que volia fer aquest tema de marxar.
Va sortir després.
Va sortir després.
Boníssima.
I vaig pensar, quina casualitat. Potser algú no em creu i diu, mira, aquest tio s'ho està fent venir bé. Però no, és que és veritat. Llavors em va semblar molt curiós això perquè és que és veritat. O sigui, si tu marxes de les festes sense dir adéu, allò que una festa ja la dones per finiquitada, i dius, hòstia, ara m'he d'acomiadar de tothom, he d'anar allà a abraçar-me, a fer petons, a dir adéu, adéu fins l'any que ve, o adéu, adéu fins d'aquí una setmana, ens truquem, parlem, ei, estem en contacte.
Ara.
Si tu fots tota aquesta roda, perds un temps, lògicament.
Sí.
I les persones que no perden aquest temps guanyen 2 dies l'any que, mira, pots aprofitar per anar...
Ara.
No? Tu imagina't que guanyéssim... Que els dies guanyats s'assumessin al final de l'any.
T'imagines?
I que tu, per exemple, si has guanyat 2 dies marxant de les festes abans d'hora, doncs el teu any tingués no 365 dies, sinó 367. Dos dies lliures per tu poder...
Festius,
que...
eh?
Sí, dos dies, exacte.
Val.
Sí, no hauries de venir a fer la caravana ni llevar-te a les 4 del matí ni aquestes bogeries que fots tu. No. No, no, dos dies lliures per poder anar a Londres un cap de setmana.
Oh, que bé.
Per poder, no sé, hosti, anar a un roti.
M'has captat a la ciutat, eh?
Sí? T'agrada Londres?
M'encanta.
M'ho imaginava.
Sí.
Doncs això, no? I em va semblar curiós que avui justament jo parlaré d'aquest tema perquè jo ho havia enfocat d'una manera que és... Hosti, tu, que marxar dels llocs
sí.
comporta unes grans dificultats. És una tasca complicada. La porta, no? Tu veus allà una porta, la porta com a símbol de la fugida a l'exterior, la via de la llibertat. Però no sempre és senzill accedir a la porta. És molt complicat. Marxar d'un lloc, obrir la porta, sortir i no tornar.
Jo no estic a favor, de la gent que marxi sense dir adéu.
Tu no?
No.
No?
No.
Tu sí?
Home, a veure.
Vale.
Jo sí. Sí,
jo,
a veure.
Jo depèn. Jo estic enmig.
A veure, a veure.
Depèn de la gent que hi hagi.
Exacte, no? I a veure.
Si hi ha una gran munió de gent... Faig bomba de fum, ja ho reconec.
A veure, jo parlo de les festes, Andreu. No, evidentment, d'aquí de la ràdio, si jo ara me n'anés sense dir adéu,
no,
sóc
clar,
un mal educat, evidentment.
Sí, sí, no, no, així. Però jo també dic a les festes.
Sí, a les festes.
A mi m'agrada dir adéu a tothom. Però potser d'una manera més, més generalitzada,
exacte,
no?
Exacte, més col·lectiva.
És a dir, adéu, adéu, marxo.
Adéu, marxo, sí, això potser sí. Però no fer un adéu individualitzat, no? Allò,
depèn
persona
per qui.
Persona...
Depèn amb qui.
De vegades tens moltes ganes de dir-li adéu a una persona, pel
sí,
que sigui,
exacte,
perquè t'agrada, pel
també.
Que sigui. No?
Sí.
Bueno, jo avui us parlo de diferents maneres de marxar dels llocs.
Val.
D'entrada tenim aquesta, no? la mítica, la que fa que guanyis en aquestes festes que diguem que puguis guanyar dos dies, que són molts dos dies, estem parlant de 48 hores,
sí, sí.
És que són moltes hores. És a la francesa, sense dir res.
Per què es diu a la francesa? És veritat que...
Sí, perquè és l'adeu a la francesa... Bueno,
perquè són així,
sí.
Estupidats.
No.
Ah, ara entenc per què es diu truita a la francesa. Perquè no porta res.
Perquè és sosa.
Sí.
Tot lo soso és
francès. Bé, sí.
Veig que t'agraden els francesos, eh?
Jo sempre he dit una cosa, que a mi França... Jo sóc un gran enamorat de França. Només m'hi sobra una cosa.
Els francesos.
No ho he dit jo.
No ho has dit, no. Se t'ha entès. Tu ho has vist als ulls.
A més que són bastant secs, els francesos, que vols que t'hi digui.
Sí, una miqueta. Com
secs.
Més cap al nord, més.
Sí. Són gent difícil,
Sí, sí.
Gent eixuta.
Sí.
Doncs això, la mítica, la francesa, sense dir res, que seria una mica l'equivalent al ghosting. Desaparèixer sense anunciar-ho.
Sí.
En una festa amb pocs convidats, no és fàcil marxar sense dir adéu i sense que se n'adonin, tot i que hi ha gent que no sé com s'ho fot, és com una anguila, tu, com un ninja. Sí, sí, tenen aquest do, és com un do, el do de la invisibilitat.
Hi ha gent que no te n'adones fins l'endemà.
Exacte, gent que es fa fonadissa d'una manera que dius, s'ha desintegrat, ha desaparegut, però com s'ho ha fet aquest, no? De sobte ets allà i dius, on és l'Alfonso? No? L'Alfonso, que és un nom que m'agrada
sí, sí,
molt.
Sí.
L'Alfonso seria nom de persona que marxa sense dir adéu d'una festa. Alfonso, no ho creus?
De fet, vos recordava l'estatut.
Per exemple.
Alfonso.
On és l'Alfonso? I llavors s'ha esfumat i tu no saps com aquell tio ha pogut desaparèixer d'aquella manera sense dir adéu, però ja no hi és en aquella festa. És un escapista. Hi ha gent que és molt escapista.
Sí.
És molt escapista.
Sí, 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 sí.
Allò, allò que hi havia una època, hi havia els escapistes, tios que es tancaven dins d'una caixa,
sí.
Encadenats.
No, el Houdini, no?
Sí, correcte, Houdini. Llavors obrien i aquell tio ja no hi era. I com ha marxat aquest tio? Doncs hi ha gent que marxa dels llocs d'aquesta manera.
Sí, sí, sí.
En una festa, és el que deia, en una festa multitudinària, luz de gas, doncs és fàcil marxar sense dir adéu. Però en una festa a casa amb 5 persones...
No.
On s'ha fotut l'Alfonso? Què ha passat aquí?
No, perquè és lleig, això, amb 5 persones.
Sí, però que no te n'adones. I dius, però com
sí,
ha fotut
sí,
el camp
sí,
aquest
tio? Però també és, depèn de, o sigui, de la gent que tens al voltant, no?
Sí.
És a dir, si és gent empanada, diguem-ho clar,
no
li costa gaire. Sí, sí, és així.
A mi només hi ha una cosa que em faci més rabieta que marxar a la francesa, que és començar a donar senyals inequívoques...
Espera, no te m'avancis, home,
val.
No te m'avancis, que això apareix en aquest
val,
dia d'aquí una
val.
Estona. Però amb això, no? Aquest tio que s'ha esfumat i no saps com, i és una mica com aquella persona que vas conèixer un dia a Tinder,
sí?
I que es va esfumar després de la primera cita, i, però com ha marxat aquesta persona sense dir res? Hòstia, i de sobte...
No, és que passa.
I tant que passa, i de sobte sí. Aquella fotografia, no? Que hi havia una fotografia al WhatsApp, ja no sí. Hi és... t'ha bloquejat, ha desaparegut, aquella persona ha marxat sense dir adéu, un adéu a la francesa.
És veritat.
Això passa, és molt fort. Hòstia, com ha marxat aquesta persona? Doncs sí, perquè passen aquest tipus de coses, no? Clar, jo entenc que... O sigui, això és una cosa que se sol fer, repeteixo, en grans festes, en grans saraus, sobretot per estalviar-se, doncs això que dèiem, els 20 minuts, perquè són 20 minuts perfectament ben bons,
sí, sí.
Que pots trigar a acomiadar-te de tothom. Llavors, l'adéu a la francesa és un adéu i un mètode per guanyar temps.
Sí.
Que al final és això que ha acabat sortint aquest estudi, i fixa't tu que la gent que marxa a la francesa...
És un 48 hores.
Guanya dos dies, 48 hores. És que és
una barbaritat.
Llavors, després també tenim un cosí germà de l'adéu a la francesa, però que és més civilí i miserable, que són aquests adéus que es fan amb sigil, sense voler despertar ningú, sense fer soroll, caminant amb peus de plom, obrint la porta a poc, no? Amb la idea clara de no tornar. Fugir com un covard.
Sí.
Això de vegades ens ha passat, i ho hem de dir clar. De vegades has dormit amb algú.
Sí, és veritat.
Has dormit amb algú. Allò que passa, he lligat avui, visca. Una cosa que passa
molt.
I t'has
llevat i has dit ai.
I t'has llevat i mires al costat i aquella persona no hi és, tu. I dius, què ha passat aquí? No. Però si jo tinc un son molt lleuger i no he sentit absolutament res i aquella persona ja no hi és. Ha desaparegut, però no només de casa teva, sinó de la teva vida, perquè després quan mires el mòbil també t'ha bloquejat.
Sí, sí, sí. Sí.
I, hòstia, aquests adeus tan civilins...
Jo reconec que això ho vaig solucionar.
Sí? Què vas fer?
Posar...
terra,
no, posar terra de fusta.
Estàs marxant sense dir adéu.
No és broma, eh?
No, no.
Escolta.
No, són mètodes, perquè és que realment... És que aquests adeus civilins... Hosti, són molt dolorosos.
Sí, home, i tant.
Perquè et frustren, perquè penses que hauré fet malament. Jo, per exemple, no se'm passaria mai pel cap marxar d'aquesta manera.
Deixar un pòstit.
No.
Home.
No, marxar civilinament. Escriu, tu ho has fet.
Com a mínim escriu alguna cosa.
Sí.
I ja no parlo només de després d'una nit explosiva.
Clar.
No parlo només d'això, ja ho extrapolo també a la vida, els adeus civilins a la vida.
Sí.
O sigui, gent que marxa d'aquesta manera, no, sense dir-te adeu, gent que potser hi tenies una relació d'anys,
sí.
I amb qui t'hi portaves bé, amb qui has tingut una relació estreta fins i tot, i que de sobte...
Van fer com passes enrere?
Sí, però una cosa...
No te n'adones, el terra no és de fusta...
Exacte.
No perceps aquest nyic-nyic-nyic, i de sobte dius, però aquest tio o aquesta tia on és? I no hi és, s'ha esfumat, ha desaparegut.
Sí, sí,
això, sincerament, és de covard i de maleducat o maleducada.
Deies, Andreu.
No s'ha de marxar així d'enlloc, sempre avisa. Ei, mira, he decidit que vull acabar aquesta relació. No parlo de relacions amoroses, també parlo de relacions d'amistat, de relacions que un dia s'han establert. Mira, no vull continuar amb aquesta relació perquè ja no m'aportes, perquè no sé què, pim-pam, pim-pam, el que sigui. Adéu. Però estic tu.
Però jo crec que tu també ja pots veure una mica la boira, no?
Sí, sí.
No, sí, tontos no som, però home, que ell... És lleig, no avisar.
A veure, sí, però pensa que... Mira, agafa una miqueta el que ha explicat avui la Núria Rosa, sí, a la seva secció de Lifestyle. La gent que no sap dir que no. Una mica el mateix.
Va per aquí la cosa, sí.
Val.
Va per aquí la cosa. Val, és a dir, perquè... Sí, perquè hi ha gent que potser li fa por haver-te de dir...
Noi, però tu has de gestionar
això. Per estalviar-te a dir coses doloroses,
clar,
perquè
clar.
Sí que és veritat que moltes vegades enfoquem els adeus sempre en una cosa de relacions amoroses.
Sí.
Però, escolta, hi ha relacions d'amistat que es trenquen.
Sí,
relacions d'amistat...
Igual o més mal,
Fot molt mal.
Sí.
I, escolta, que et vingui un amic teu, potser, de fa 15 anys, i et digui, mira, he decidit que vull marxar d'aquesta relació i que no parlarem més perquè, pam, per aquesta, per aquesta altra... Pel que sigui, és igual.
Sí.
Home, això fot mal. S'ha de valorar què prefereixes, perquè el dolor és exactament el mateix si una persona marxa dient-te tot això, que si marxa, això que dèiem, civilinament...
Clar.
Obrint la porta sense fer soroll, la porta de casa teva grinyola, Joan?
No.
Aquell...
No.
No?
No, no.
Perquè
no.
Això també ho hauríem de fer, que les nostres portes grinyolessin...
Que sigui de fusta.
Exacte, per saber si algú està marxant sense dir adéu.
Val.
Dius, mira, aquest està marxant sense voler dir adéu, no?
Jo crec que s'ha de ser empàtic i saber dir les coses bé i ja està, no cal
anar extrem.
Però hi ha gent que no ho sap fer, tampoc.
Bueno, és allò,
no,
responsabilitat emocional.
Sí.
També en amistats.
Mira, ara ve un punt que és el que tu comentaves, crec, o el que tu volies comentar fa una estona, que jo t'he dit, no te m'avancis,
sí.
Que és quan en una reunió a casa amb gent hi ha algú a les 6 de la tarda que diu, bé, jo ja aniré tirant.
Ui, com ho diu? No, però, mira, si dius jo vaig tirant, encara ho entenc. Però jo, que hi ha gent que comença a mirar o a la seva parella o a qui sigui que l'hagi acompanyat,
sí,
i comença a fer copets.
Home, això és horrible.
I a mirar.
Buscant la complicitat.
I a mirar-se el rellotge. Escolta, o marxes o no marxes.
Exacte, sí, sí. Però això, a les 6 de la tarda... A les 6 de la tarda diu, bé, jo ja aniré tirant, aniré tirant. I llavors després surten allà unes pastes i uns cafès a dos quarts de la tarda. I la mateixa persona que no ha marxat quan havia dit que ja aniria tirant i que s'ha fotut unes pastetes i un cafè, torna a dir, bé, jo ja aniré tirant.
Això fa molta ràbia.
Són avisos, són intencions que ens van llançant cada quart d'hora, però que no es concreten, que no es concreten. És una mica seria com l'alarma de repetició matinal que apagues 20 cops abans de llevar-te. No? Et sona, tu et poses l'alarma, això sobretot els caps de setmana, perquè entre setmanes si has d'anar a treballar és diferent.
Sí, sí, és
però tu et poses l'alarma a dos quarts de nou del matí i t'acabes llevant a les 11.
És així.
És el mateix, és el mateix, és el mateix concepte. El de, bé, jo ja aniré tirant, aquesta persona que diu això, bé, jo ja aniré tirant, és probable que acabi sopant a casa teva una mica de pa amb tomàquet i embotit.
És possible.
A les 6 de la tarda ha dit, jo ja aniré tirant,
És possible.
Sí. I s'assegui al sofà a veure el col·lapse amb tu, mentre cada 15 minuts va dient, bé, jo ja aniré tirant. Fa un sospir de vegades, fins i tot.
Exacte.
Ai, bé, jo ja aniré tirant, que demà m'he de llevar d'hora. Però és que ho porta dient des de les 6 de la tarda.
Però marxes o no, rei?
L'alarma de repetició que sona cada 10 minuts, doncs és la déu de repetició que sona cada 10 minuts.
Sí, sí, però això és de persona insegura.
Sí?
Sí, sí, perquè busqué l'atenció de la gent. Bàsicament, vol ser el centre d'atenció. Si diu, jo ja aniré tirant, és perquè tu vols que algú et digui, no, no, queda't.
També és veritat, sí, sí. Hi ha una versió, hi ha una altra versió del jo ja aniré tirant,
que
no es concreta mai, que és aquell que es posa la jaqueta i diu que marxa.
Ui.
Jaqueta posada i diu, jo me'n vaig, tal. Però que set hores després, continua allà amb la jaqueta posada.
Ara. Tio? Sí, sí, és veritat, és veritat, és veritat.
La jaqueta posada és... Això és molt bo, perquè això ho he vist moltes vegades, gent amb la jaqueta posada que ha dit que marxaria i no marxa. I dius, però si t'has fotut la jaqueta, marxa ja. No troba el moment de tocar el dos. No troba el moment de tocar el dos. I aquí sí que hi ha una cosa metafòrica, que és que en aquest món hi ha molts matrimonis que fa 10 anys que estan amb la jaqueta posada. Molts matrimonis que fa 10 anys que diuen que marxen, que ho deixen córrer, i han passat 10 anys i encara estan allà amb la jaqueta posada, que no acaben de... No acaben de decidir-se a fotre el camp. Escolta'm, que heu acabat, que heu dit que ja marxàveu. Us heu posat la jaqueta. Matrimonis amb la jaqueta posada des de fa 10 anys. És una cosa que és això està passant en aquests moments al món.
De fet,
passa cada dia.
No sé si és aquest mateix estudi. I ara m'agradaria donar la dada correcta que diu l'estudi, perquè em sembla una barbaritat, però és que era una barbaritat. Aquest mateix estudi que comentaves abans, que deia que guanyem 2 dies a l'any si no ens acomiadem de la gent, deia que la mitjana de temps que tardes en acomiadar-te sol ser uns 45 minuts.
Veus?
45 minuts per acomiadar-se, Que us, home, em diuen de l'Andreu, m'ho crec. Sí. Perquè puja la mitjana. Però 45 minuts per dia, Déu.
Per això costa tant concretar ruptures de parella.
Oh, boníssima.
Clar, és el mateix, perquè aquests 3 quarts d'hora per dir adéu, que és una cosa simple i senzilla, no? Tu marxes d'una festa i dius adéu i no acabes de trobar el moment de marxar del tot, extrapola-ho això a una relació de parella, la decisió, quan has dit que decideixes marxar, però és això, passen 10 anys i tu encara continues amb aquella persona, quan fa 10 anys que tens molt clar que vols fotre el camp d'aquella relació.
Sí.
Hi ha molta gent, home, potser 10 anys és una mica exagerat, però això està passant cada dia al món. És una cosa que està passant cada dia al món. Després també hi ha una altra cosa, que és que de vegades tu vols marxar, però no et deixen. Sí. Això és un altre tema. Perquè, no, bueno, jo ja marxo. No, home, no, queda't a fer una copa. Va, una partida al Catan. Va, queda't. Però què has de fer ara? Què has d'anar a fer ara, home?
Si demà no treballes.
Exacte. I tu, com si fossis... Això seria una mica d'Indiana Jones, de pel·lícula d'aventures. Vols arribar a la porta. Seria... El teu objectiu és arribar a la porta, però no et deixen.
Una cursa d'obstacles.
No t'ho permeten. És una cursa d'obstacles, d'entrebancs. No et deixen.
Ja et posa nerviós,
I la teva missió és arribar a la porta i marxar, però no ho aconsegueixes.
Sí, sí.
Trigues 2 o 3 hores perquè aquelles persones... Va, home, et foten un gin tònic. Va, una partida del Catan. Fots la partida del Catan.
I... Com si viuràs poc.
Són els tentacles de la insistència. Els tentacles de la insistència. Això és un concepte que m'agrada molt. Tens uns tentacles aquí clavats...
No, que et van agafant,
que et van xuclant i no et deixen els tentacles de la insistència. I és molt difícil desfer-se'n. Jo tinc un truc per desfer-se dels tentacles de la insistència, que és portar pretextos inventats preparats de casa...
Epa.
Per quan arribi el moment en què vols agafar i marxar, començar a disparar.
Mentides pietoses,
Exacte. I algunes han de ser contundents. O sigui, coses que siguin impossibles...
Irrefutable,
Exacte, que et diguin, no, home, no, però si això... No, no, no. Mira, és que he d'anar a un funeral, que s'ha mort el meu oncle. Ui, escolta, és lleig, ho sé, no però escolta, no. Si tu dius he d'anar a un funeral perquè se m'ha mort el meu oncle, no hi ha partida al que tant sí. que valgui, eh?
Clar.
No, és bé, és bé.
Permets una pregunta?
Sí.
Quanta gent has matat ja?
Exacte, sí, sí.
Mira, jo t'he de dir... Jo t'he de dir que una vegada, això és molt... Crec que ho vaig explicar aquí una vegada, ja ho explico sovint, perquè suposo que ho explico per exorcitzar els meus fantasmes.
Sí.
Perquè és un trauma que tinc d'una cosa molt lletja que vaig fer. Una vegada vaig matar a una tieta meva.
Ai, no ets l'únic, eh?
Vaig matar una tieta meva. Jo això ho confesso.
Que lleig, això.
Va ser molt lleig. I sí, i després em van atrapar.
No!
Em van atrapar.
És que és el pitjor, a més.
I hòstia, vaig sortir corrent en estampida, me'n recordo, era el carrer Roger de Flor. És que mira si tinc el record fresc i estem parlant de fot 30 anys, potser. Era, no, o més, perquè jo era petit, en realitat. O sigui, era un nen malvat.
Té a veure amb una professora
un nen malvat,
i...
Sí.
Vai, els pares i tot això, eh?
Sí, sí. Va, sí. Jo vaig voler... Sí, molt bé. Vaig voler, ho torno a explicar, vaig voler defugir sí, un càstig. M'havien castigat... per una malifeta que havia fet, que ara no recordo, però era constant, jo era un nen entremaliat. I llavors vaig dir que no podia assistir a aquell càstig que m'havien encolomat perquè se m'havia mort una tieta. I llavors ho sento tal qual. I llavors va ser... O sigui, l'univers és molt pervers.
Sí, absolutament.
I el karma és molt pervers.
Sí.
Perquè no havia passat ni una setmana, crec que havien passat dos o tres dies, vols creure't que em vaig trobar aquella professora? Jo anava amb la meva mare pel carrer Roger de Flor de Barcelona i ens vam trobar aquella professora. I quan la vaig veure venir de cara ja vaig pensar merda seca.
Merda seca.
Vaig pensar merda seca. I allà pel plantats al carrer Roger de Flor, la dona aquella, la professora, la Maite, que es deia Maite,
li diu
a la meva mare, hòstia, sento molt això de la vostra tieta, tal. I la meva mare es va... Quina tieta, què ha passat?
Què vol dir?
I jo vaig sortir corrent en estampida, Roger de Flor.
M'ho dius de veritat?
Sí, vaig sortir corrent en estampida. Dic, ja m'ho trobaré.
Sí, a casa, no?
Ja m'ho trobaré.
Ben fet.
I sí, ui, va ser...
Boníssima,
després aquella professora em va fer confessar davant de tota la classe.
Epa!
El que havia fet, em va voler...
Ui, què tu?
Em va voler... Sí. Va ser... Em va voler escarmentar d'una manera... bestial, que va ser aquesta, no? Explicar davant de tota la classe el que havia fet. I vaig plorar.
Vaig clar, plorar. Aquella...
Doncs això, no?
Més que l'enterro.
Molt bo. Sí. M'ha agradat aquest comentari. Doncs això, els pretextos, se m'ha mort un oncle, o... No, simplement, potser no cal ser tan radical. Potser si dius tinc unes entrades per anar a veure el Mago Pop, t'ho respecten, també.
Clar.
Tu no tens entrades per anar a veure el Mago Pop.
No, clar.
Potser el Mago Pop ni actua en aquell moment a Barcelona, és igual, però tu tens unes entrades per anar a veure el Mago Pop. Sempre hi ha una actuació del Mago Pop, sempre. Sí. Sempre, el Mago Pop sempre hi ha.
Aquí o allà.
Ara bé, no diguis que tens una cita, eh? Que això pot ser el pitjor.
No.
Mai. Un dolor horrorós, hòstia, és que em fa molt mal. Si dius que et fa molt mal alguna cosa, aquesta no és bona, aquesta excusa.
No.
Perquè,
espera't que et dono.
Sí, espera't, aquí tinc, si vols, aquí tinc una mica de... primperant. No, però és que em fa molt mal la panxa. No, aquí tinc una mica d'àlmax.
No,
ha de ser una cosa... Unes entrades pel Mago Pop, la mort d'un oncle, no, coses d'aquestes. Coses fortes.
Millor una entrada, eh?
Llavors aquí...
Després no passegeu per Roger de Flor.
Aquí et desfàs bé dels tentacles de la insistència i pots sortir per la porta.
Sí.
I després en tenim una que també va molt bé, us la recomano, jo l'he feta, que és forçar una discussió.
Oh, boníssima.
Forçar una discussió per fer-te l'ofès i poder marxar.
Però com ho forces, això?
No, tu la forces. És molt fàcil forçar una discussió.
Sí? Tres d'un tema que no agradi.
Pots acompanyar fins i tot l'actuació d'un cop de porta ben fort?
Oh.
Sí.
Això ho has fet?
Ho he fet, també.
I no et queden remordiments?
No.
Jo et tenia per bona persona, eh? Vale.
Construir discussions sense fonaments és una pràctica divertida, fins i tot. I que et permet marxar quan vulguis i sense dilatar el moment. Perquè tu dius, jo vull marxar d'aquella. I no t'estan posant les coses fàcils, no et deixen marxar. Tu en aquell moment dius, hòstia, ara m'inventaré aquí una discussió de cal ample i veuràs si foto el camp d'aquí. I llavors fots un cop de porta i te'n vas. Ja està, és així. Adéu, i l'altre es queda allà amb un pam de nas.
I marxes amb el somriure aquell.
Sí, malèvol, sí.
Val.
Déu-n'hi-do, eh?
I de vegades passa tant que costa. Hi ha el punt 7, que és el punt... Aquí és un punt poètic.
El punt 7?
Sí, perquè anem pel punt 7.
Ah.
He fet 6 punts i ara ve el 7.
No, que havia entès el...
L'Eduard punt 7. L'Eduard punt 7.
Aquell que no es moriria mai.
Exacte. I mira, clar, és que al final tots passarem
tots
pel
acabem,
mateix.
Sí.
Doncs això, no? De vegades hem dit que costa molt marxar dels llocs.
Sí.
De vegades ho aconsegueixes. Aconsegueixes marxar. Dius, hòstia, sóc fora, he aconseguit marxar d'aquí. D'un matrimoni de 10 anys, per exemple. Ho he aconseguit, hòstia, que bé. I llavors, una vegada ets fora... t'adones que t'has descuidat el paraigües dins.
Ai,
que,
no.
I que fora està plovent molt fort. I dius, merda, i ara què? I havies fet el més complicat.
Abans et mulles.
Havies fet el més complicat, exacte.
Sí.
Però, hosti, tu a fora fa molt fred, plou. Dius, hòstia, m'agafarà una galiprandria, ara no vull posar-me mal al 10 dies, hi ha molta passa, tal. I clar, tornes a entrar. Tornes a entrar, tornes a entrar amb l'excusa del paraigües. Tornes a entrar amb
l'excusa. Perdona, que m'he deixat, ja
sí, està. No, una merda. Tornes a entrar amb l'excusa del paraigües i ja t'hi queda 7 anys més. 7 anys més allà dins, atrapat.
I ja que has vingut, què, sí, de sopar, home?
Sí, i ruc, hosti, havies fet el més... Exacte, havies fet el més complicat, però ja ens coneixem. Al final, els humans ja ens coneixem entre tots.
Observació.
Sí. Ningú no ens enganya.
Observació, no et deixis el paraigües si has marxat provocant una discussió.
Exacte.
Perquè, clar,
potser el paraigües és el que... te'l tira al cap, saps?
De vegades t'he de dir que el paraigües també te'l deixes expressament.
Sí, home.
Perquè al final és millor l'escalfor de l'interior que el vent gèlid de l'exterior. Dius, hòstia, fora aquí, fot un fred que pela, està plovent, millor tornaré a dins, que s'està més calentonet, i aquí estaré 10 anyets més, i qui dia passa any empeny.
És així.
Sí, això és poesia, eh? Aquest
no,
tros final és...
Sempre
aquest
tros final
és...
Sí.
Perquè és veritat, això passa.
Sí.
Això passa. Hi ha molta gent que ara, en aquests moments, és dins d'un lloc.
Sí.
Perquè... I no hi vol ser, no hi vol ser, allà dins. Però hi és perquè es vol estalviar el fred de l'exterior.
Val.
Que fora, val. A fora, hi fot molt fred.
Però és que és molt difícil fer això, eh?
Sí. Vull dir, que és difícil.
També és una mica sortir de la teva zona de confort.
Sí, sí.
Exacte, clar.
I això ens costa molt.
I això costa molt.
Escolta'm.
Moltíssim.
Un minut gairebé que passa de 2:15 del matí. Balaguer, no marxis, que vull que escoltis això.
Han tret el pastís. Aplaudien els pares,
i
els tiets i els amics.
Qui ha estat el xivato?
Agrupats en un únic crit.
Ho puc intuir.
Felicitats,
ho he ocultat, ho he ocultat fins al final, però...
Sí, home. Ostres, felicitats, Balaguer.
Quan és el meu aniversari.
Val. jo el sé, però...
És fort, eh?
És fort?
47. És molt fort.
Com estàs? Ostres. Com veus la vida amb 47?
És molt fort, perquè recordo que fa 2 dies vaig fer 40 anys. Perquè és així.
Passa ràpid, eh?
I veig que els anys passen massa de pressa. I això, com bé saps, és una cosa que a mi em turmenta i molt. I després penses, però bé, millor fer-los, no?, que no fer-los, clar. Mm. És aquesta dicotomia.
Balaguer, a tu t'agraden els Manel, no?
Molt!
Els pugem i et dono l'abraçada de...
D'aniversari. Gràcies, Joan. Que vagi bé. Gràcies a tots.
Que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. Del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit. Sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets, fer-me pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets. I amagar-me entre un tap de suro i la paret, just a temps que no em mengi el collons de gatet, i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un descosit, i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó i agafar un palet d'aire i amb un saltiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final i accedir al teu desig travessant la paret.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Veu clara, amb Clara Luna.
Jo diria que és l'única secció que fem la sintonia en directe. Clara Luna, què tal? Bon dia.
Molt bé. Com estàs tu?
Que xulo i com m'agrada. Molt bé.
Que guai que t'agradi.
Mira, ara li comentava al Balaguer, quan sortia, que quan s'acosta una temporadeta de peron, ara pararem una setmaneta i escaig, hosti, costa arribar-hi, eh?
No et fa ganes?
No, que tinc com moltes ganes d'arribar-hi, vale. Però que es fa com molt lent, molt cansat, fins divendres...
Ja, i a més sembla com que cada confós, dia estàs com celebrant una mica, sí, que arribarà allò, però...
Però no acaba mai d'arribar.
No acaba d'arribar.
Sí, és una
certament
mica així. Ai, Déu meu, tu com estàs?
Bé, no et porto Nadales.
No?
No.
Ep!
No.
Ui, com has fet aquest no?
És que no m'agraden.
Prou.
No, ja. No, és que no m'agradin. Anem a puntualitzar.
Val.
No sóc molt de Nadales.
No?
No m'han cridat mai. Mira que de petita al col·le les cantava totes, perquè clar, era el moment que cantaves,
clar.
No?
I t'encantava
cantar. Però no, de gran, serà perquè l'has escoltat tant i és com, oi, una altra vegada aquesta cançó.
Jo et confés una cosa. Em sembla que ja t'ho he dit més d'una vegada, que a mi un... Clar, gènere, diguem, no és, suposo. Però a mi una de les coses que m'agrada més són els crooners.
Mm-hmm.
Jo no em poso discos de Nadal, em poso disc de crooners de Nadal.
I que cantin el que vulguin. Ah, vale,
no, Nadal. De Nadal. Sí.
No, és que sí que és veritat.
White
que per Nadal...
White Christmas. Saps?
Exacte.
Uf.
Es fan coses molt maques. I m'agrada cantar-les, eh? No et dic que no. Però pensava, ai, no, és massa evident que li porti Nadales, no? La setmana abans de Nadal.
Doncs sí. Sí. Escolta'm, i si no em portes Nadales, què em portes?
Què et porto? Et porto un tamarro que quan vaig dir, mira, faré això, no sabia on m'estava ficant.
Val.
Perquè realment podríem fer tots els episodis de la temporada, si volguessis, sobre els anys 80.
Home!
Els anys 80, la
superfan.
Dècada dels... Molt heavy.
Una de les millors èpoques de la música.
Sí, més no, molt interessant.
Sí.
Molt interessant. Hi ha coses molt bones...
I coses molt rares.
N'hi ha que no. Avui et porto l'aproximació que faig, diguéssim, a la música dels 80. Ja no és tant només vocal, sinó que és més en un ambient més estilístic, no? Més destacar l'impacte del gènere musical, inclús davant l'estètica, no? La moda, els pentinats, les tendències... Tu recordes algunes coses que passaven als 80?
Sí, jo recordo, mira, les ombreres.
Les ombreres,
els talls de cabell.
No ho suportava, les ombreres. Cada vegada que em comprava una peça de roba, mama, m'he de posar això? Bueno, si vols les traiem, les ombreres, però és que clar, les ombreres vesteixen molt. Mare,
però és que no hi havia una altra cosa.
Ai,
era tot ombrera. Era els texans...
I els que érem així d'ossada ampla, sí, com jo, que no necessitaves l'ombrera i semblava que portaves una armadura. Era horrorós.
Sí, era així. Els texans amb els parxes.
També.
Que ja no es porta això.
Bueno, alguns,
sí?
No? Hi ha algunes coses
hi ha
que tornen a tornar. tornen aquestes coses. Per contextualitzar una mica, dècada dels 80, hi ha grans tragèdies com la Guerra Freda entre els Estats Units i una Unió Soviètica, terrorisme mundial, existència del SIDA, etc.
Absolutament.
Però també hi ha molts avenços molt interessants, com el primer PC.
Ep!
O l'aparició d'internet.
Uh-huh.
O el primer videojoc, el Pac-Man.
Epa! És el Comecocos, el Pac-Man?
Sí, em penso que sí. No t'ho sé dir segur, perquè jo tampoc sóc super.
Sí, mira, diu l'Andreu que sí.
I a nivell musical apareixen gèneres com la música electrònica, la new wave, el hard rock, el heavy metal, el hip-hop, el post-punk...
És que déu-n'hi-do.
Mentre a Espanya estava passant la movida madrilenya.
Clar.
Entre altres cosetes. Però vaja, aquí estàvem en un parèntesi encara una mica... Diferent a la resta del món.
A lo nuestro, una mica com sempre.
I llavors us porto un seguit de cançons, algunes que m'agraden molt i algunes que no m'agraden tant.
Val.
Però ara us explicaré els motius pels quals aquestes m'agraden o no m'agraden. Escoltem el primer, sisplau.
Vinga. Hi ha una personeta d'aquí, d'aquesta ràdio, de fet és la directora musical de la ràdio, Maria Sierra Rodríguez, que jo li he dit sempre... Després, abans que marxis, li demanaré que baixi, la Maria Sierra, i la veuràs.
Vinga.
Perquè jo li he dit sempre que és la Cindy Lauper. La nostra Cindy Lauper.
Ah, sí?
Sí.
Per la veu?
Per
no
tot.
Per l'estètica? Vale,
per
vale,
tot.
Vale, vale.
I vale. Perquè l'estimo igual.
Molt
que
bé.
Cindy Lauper.
Aquest és un tema. No és de Cindy Lauper.
Ah, no?
No.
I doncs se li ha atribuït sempre amb ella.
Sí, sí, sí. És un tema que es va fer a aquesta gravació del 1983 i Cindy Lauper rescata un tema de Robert Hazard, que era un dels exponents de la new wave del rock.
Val.
De fet, si vas escoltar l'original, veuràs que hi ha diferències tant amb la instrumentació com una mica amb l'estructura del tema i sobretot amb la melodia.
Sí.
Ella li demana amb ell de canviar alguna coseta de la melodia per fer-la com més enganxosa. No sé si es diu així, el concepte de melodia enganxosa.
Té mantestos.
Catchy? No sé. I amb ell li va costar una mica, però mira, després va accedir, i m'imagino que a nivell de drets d'autors sempre ha pogut estar molt content que aquesta dona revisités el seu tema.
Absolutament.
És un tema que ràpidament es va considerar com un himne feminista, tot i que Robert Hazard, quan el va escriure més com per explicar-los als seus pares perquè el seu desastre amorós, sempre. La seva vida amorosa era com desastrosa perquè ell deia
Boníssim.
Que les dones només volien passar-s'ho bé.
Clar, és diferent, escrit per un home que per una dona.
Clar,
la visió
el punt
canvia.
De vista és diferent. És un clàssic de la cultura i de la música dels 80, absolutament.
Sí,
i és considerat un dels millors temes musicals del pop per la revista Rolling Stones.
Sí.
Fixeu-vos que una de les coses més importants que té aquest tema és el riff de guitarres de la intro. Quan el sents, ja saps què és aquest tema.
Explica'ns això, riff.
Riff és un motiu musical curtet que es va repetint.
Val.
Que el pot fer la guitarra, el pot fer un baix... Normalment el fa la guitarra, no? Com a instrument dintre de la banda. Però també us he portat exemples d'altres riffs de línies de baix que són inconfusibles.
Sí?
Aquesta és Cindy Lauper, que per mi té una veu molt cridada, molt... una mica molesta, segons
com. Té una mica veu de pitu.
Sí.
Però jo crec que no seria el mateix aquesta cançó sense veu de pitu.
Sí. Si pots, escolta't la versió original, perquè és que no t'has de veure.
Clar.
I aquí comencen a entrar tota aquesta tendència que hi va haver als anys 80. Amb tota la música que us porto avui, apareixen els sintetitzadors...
Sí.
A saco. És a saco, vull dir, totalment. Les bateries ja no són bateries, són caixes de ritmes. Tots els instruments són sintetitzadors. Vull dir que desapareixen una mica...
Ara diré una absurditat, perquè no sé com explicar-ho i faré un soroll, però una bateria que sona molt més...
Ah!
No?
Vale. Sí, el tipus de so és diferent.
És més metàl·lic,
sí,
per entendre'ns.
És digital.
Que entenc que si ara és veritat que, jo què sé...
A veure, és digital, no, pot ser analògic, però
mica,
és processat.
A mi que, quan els vaig escoltar en directe, em van enganxar com a ningú els figaflaues, per exemple, precisament per sons molt nous...
Que no són tan nous, perquè al final estan rescatant tots aquests sons dels primers cintes.
Que parlem d'aquí, jo...
Voilà.
Clar, m'imagino la primera vegada que es va escoltar cançons com aquestes, la gent hauria flipar.
Clar. Eren sonoritats com, que se sortien de l'acústic.
Quin instrument és aquest?
Exacte. O sigui, eren instruments que se sortien de l'acústic però anaven a buscar imitar aquells sons modificant-los una mica. Mira, escolta el següent que us porto. Ja veuràs que et deia això del riff de la línia de baix.
Som-hi. moltíssim.
Tu li cantes algú, això?
Home, mira-l'ell. M'agrada el cridet, que fa sempre.
És guai, és com si ell s'estigués animant a si sí. mateix, no?
Sí.
És l'energia que en aquell moment li surt per la boca.
M'agrada tant Michael Jackson.
Sí, totalment. Aquest tema també és del 1983 i és Billie Jean. Està escrit per Michael Jackson, lletra i música, i coproduït amb Quincy Jones.
D'altres grans.
Grans. Ah. Impepinable. La lletra es basa en les afirmacions de les groupies que ell sentia que els hi deien als seus germans quan anaven de gira amb els Jackson 5. Mm. Recordem que Michael Jackson tenia un grup quan era petitet amb els seus germans, i els seus germans grans, doncs clar, suposo que estaven en edat de lligar més que no pas ell, i ell veia que les groupies sempre els hi atribuïen «Tinc un fill teu!», que igual no ho era, no?
Sí.
I la lletra d'aquest tema va d'això, la Billie Jean, que seria una groupie o una dona, en aquest cas, que li diu a la persona a la qui està increpant, diguéssim, que aquell fill és seu. O ella diu que no, que el fill... Ah, no me'n recordo. Algú diu que el fill no és seu. The kid is not my son.
Jo crec que és ell.
Ell, exacte, però la que està cantant el tema és Billie Jean.
És Billie Jean, sí.
I ell va dient que el fill no és meu.
Exacte.
És això, qui li diu. I aquí hi havia el riff aquest de la línia de baix, que us deia. És un tema pop, funk i disco, tot i que hi ha qui diu que és R&B, o sigui, rhythm and blues, per la manera de cantar soul d'ell.
Rhythm and blues.
Sí, l'R&B és l'evolució, diguéssim, del rhythm and blues. Del rhythm and blues.
No i bàsicament, mai,
pel backbeat, que és el ritme de la bateria, que és com que marca més el 2 i el 4, i aquesta és la característica, no?
Val.
Clar, és un moment, als 80, on apareixen totes aquestes etiquetes que, per mi, jo em començo a tornar boja ja. No és com, vinga, és igual, tot és música. Però si us sembla que us porta més cap aquí perquè necessitem posar-hi l'etiqueta, doncs endavant. Aquí hi ha baix... real, bateria real, però també drum machine, que seria aquests sons més sintetitzats.
Sí.
Sintetitzadors, les cordes sí que són reals, però tot el que són teclats que fan aquests coixins harmònics són sintetitzadors. Vale. I Michael Jackson era un dels grans que, clar, si el que estava de moda era això, doncs s'havia de posar.
Clar, i punt. I a sobre, com amb... ell ho posava com en primera línia, eh?
I superelegant. Sí. Vull dir que sí.
Sí. Tres?
Tres, escolta aquest.
Amb aquesta em passa una cosa rara. Que és que, quan comença... És a dir, perdona, Paula, ara et faré allò que no suporteu els tècnics. Perquè és normal, perquè us toco... Sí. Posa-me-la de nou, veuràs. Mira, veus? Aquí sembla que... Uau, festa, no?
Aquí
estic com superanimat, llavors comença a cantar i
cau. Vale, interessant.
I penso, no és el que m'esperava.
Ala, que bo.
M'ha passat sempre amb Take On Me.
Vale. Doncs té molta lògica, de fet, perquè la força del tema, per mi, està en el riff musical.
Clar, absolutament.
Que fan, en aquest cas, els teclats o el sintetitzador aquest.
Que repeteix les tornades.
Sí, exacte. Que és el moment on puja la cosa.
Ah, exacte.
No, inclús no és a la tornada on es repeteix com en l'interludi.
Sí.
La tornada és això que sentim, no?
Exacte, això és la tornada. I jo diria que més endavant a la cançó torna a sonar.
Els interludis diria que és, no?
Sí.
Però és la part més reconeixible.
Més marxosa, o més, no sé com dir-ho, més festiva de la cançó.
Més, que té més punys, que puja més. Que bo. Aquest és un tema del 1984 i és un dels èxits més importants del grup noruec A-ha, amb noms que costen molt de pronunciar. Que no ho faré. Bueno, el primer és fàcil. Morten Harket, que és vocalista. Sí. Magne Fru... No, aquí ja m'he perdut.
No, sí que pot.
Furuholmen. És que, clar, perdona. Segur que no ho estic dient bé, però fa molta gràcia.
Ai.
I el darrer és el Paul Waktar Savoy, que és el guitarrista.
Ja està, entès perfectament. Tens un noruec?
Increïble, oi? Ells barregen sintetitzadors amb banda acústica tradicional del rock. És una mica com... No, suposo que hi havia grups que devien voler seguir sonant amb els instruments.
Sí.
Bueno, i de fet havien de portar tot això als concerts en directe, llavors.
Ah, imagina't.
Hi havia d'haver instruments reals, també, no? Mira el següent, a veure què me'n dius.
Va.
Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we
estàs d'acord, Clara, que als 80 jo crec que ens van portar molta marxa i alhora molta sensualitat.
Ah, uau. Pensava que m'anaves a dir com molta depre, també.
No.
Vale. És que a mi alguns d'aquests sons em sonen com...
Sí?
Tot i que m'agraden, eh?
Jo hi trobo molta sensualitat.
Vale. Per la manera de cantar, igual, o què? O les melodies?
No sé dir-te, jo la crec que és la melodia.
És que això és molt guai, perquè realment tu fas música i no saps com arriba, i llavors és l'impacte que té la gent pot ser com completament diferent. Aquest és Everybody Wants to Rule the World, dels Tears for Fears, del 1985. És un grup britànic de New Wave Synth Pop. A pelir. Aquí ja estan totes les etiquetes posades. New Wave, pues, és lògic, no? Volen trencar la nova onada, no? Volen trencar amb coses del que es feia abans.
Sí.
I apareix aquest synth pop. És un superèxit internacional, també. I ens trobem amb caixa de ritmes, veus, teclats i guitarra. I el riff de guitarra, que és aquesta frase curta repetida al llarg de la cançó, que se sent moltes vegades i que la identifica ràpidament, la cançó.
Sí.
Això que està sonant ara, crec,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
A mi m'agrada aquesta cançó. Sí, tu la veus sensual, jo la veig més tristota. No sé per què, hi ha alguna cosa. Però en el Britpop, igual, en el... Sí. No, tampoc puc generalitzar. És que és molt difícil generalitzar.
Clar, és difícil explicar el que et transmet una cançó, eh? Compte.
A tu què et transmet? Això has dit sensualitzat.
Sí, sí. A mi em transmet sensualitat, però vaja, que igual...
És que em porta ràpidament als carrers de Londres, no sé, aquella cosa... Però em mola, m'agrada molt els sons i m'agrada molt com el tractament del so, els delays que hi ha, les reverbs...
Val. Has dit carrers de Londres, a mi... Jo tinc un grup molt clar que em porta els carrers de Londres, no són londinencs, Oasis.
Vale.
Em porta clarament...
Grunge, no? Sí. Aquests eren 90s, sí, sí, sí. No?
Exacte.
Mira quina et porto a continuació.
Clar, espera,
a qui li flipa i digues.
Aquesta, és que m'agrada molt que em portis aquesta, no diré quina és, Perquè, a més, jo no sabia que és de l'any que vaig néixer.
Ah, molt bé!
Mira, m'ha fet especial il·lusió, ara, llegir-te amb el guió, que l'any que vaig néixer sonava això. Altes hores de la matinada d'una discoteca.
The Final Countdown. Això és del 1986. Que guai que fos del mateix any que vas néixer,
sí,
tu.
Sí, sí, sí.
I és del grup de hard rock suec Europe. Eren suecs. Jo no sabia això.
Jo tampoc.
I aquí
no sabia.
Tornem al riff que et parlava abans. El riff del synth, en aquest cas, no?
Sí, sí.
Es veu que la lletra de la cançó està inspirada en Space Oddity de David Bowie.
Ah, bona aquesta, tampoc, ni idea.
I el tipus de veu és una veu com molt cridada, més baltejada, no?, que en diem. Com...
Val, baltejada?
És un terme tècnic vocal, belt, que és val. Com el crit saludable, no?, entre cometes, el crit.
Crit sense desgastar gola,
Sense fer-se mal.
Val.
I jo us he de dir que aquest tema és el meu primer playback.
Sí o no?
En premi.
M'encanta.
Passa que no recordo quin premi era. Sí, primer segur que no va ser, però
boníssim.
Sé que vam pujar a recollir un premi. I jo feia de bateria. Em vaig fer una bateria amb tambors de detergent de la roba.
M'encanta.
Volia buscar una foto, però no he tingut temps d'avisar ma mare que em fes que em passés les fotos.
I amb la mare de Clara Luna, sisplau.
Que ens enviï
que
la foto.
Que ens enviï la fotografia.
Sí, 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 sí. Jo... Mira, ens fèiem els instruments nosaltres i fèiem aquests concursos de playback. Va ser el meu primer playback.
Boníssim.
I li tinc carinyo en aquesta cançó, tot i que he de reconèixer que musicalment no em flipa excessivament.
Val, a mi em passa també, que musicalment no em flipa,
no.
Però em porta molta festota
sí,
al cos.
Sí, té com una energia, no?
Sí.
Cert, a mi em passa això també. Hi ha cançons que et podria dir... Com a músic, les analitzo una miqueta i et diria que no m'agraden, no em semblen interessants, o jo què sé, o tenen coses inclús que crec que no són musicals,
sí.
Que no és el cas d'aquesta, Però, en canvi, energèticament em transmeten. Llavors, bueno, ja hi ha un objectiu aconseguit.
Escolta'm, i que si l'any 86 ens portava un tamasso com aquest, també l'any 86 sonava un altre tamasso... És que quin any, amics, quin any,
claro.
Com aquest.
Como
Pedro. 1986, i és un tema d'en Patrick Leonard, des del compositor.
Boníssim.
Curiós que primer aquest tema se li va oferir a Michael Jackson.
Com?
Sí.
Ui!
Clar, hi ha molts artistes d'aquests.
No me l'hauria imaginat jo, per Michael Jackson, aquest.
Segur que l'haguessin modificat, eh?
Sí,
clar,
no?
La producció l'adapten a l'artista, no? Però primer l'envien a l'artista i Michael Jackson no li va acabar de fer
res. Ja, puja amb la música, Paula. Si és que ens entenem tant.
És que no vas a fer-ho, t'ho
veus. Només vols saber si quedava bé o no.
The Spanish Lullaby.
Escolta'm,
bueno,
té el seu rotllo,
perquè eh? Perquè
no, eh? Té el seu rotllo.
Aquest tema és La Isla Bonita, de Madonna.
Sí.
I parla de la illa de San Pedro, a Belize. Es diu, aviam si us he dit, Cayo Amber Gris.
Sí, bueno, eh?
S'ha atribuït a diverses illes, però es veu que Madonna va quedar tan penjada de les illes del Carib, no m'estranya, que li va encaixar perfectament aquest tema. I llavors, en aquest tema, per exemple, apareixen congas, més percussió sintètica i percussió acústica, també. Vull dir que hi ha els dos colors.
Tot, eh?
Guitarres, maraques, sintetitzadors...
Maraques, eh?
Sí. Baix, solo de guitarra espanyola. Vull dir que aquí hi ha una mena de melange o... Sí, un mix d'estètiques juntes que no sé si casen molt, perquè jo sempre que sento el solo, aquest mini solo de guitarra espanyola per allà al mig, penso, ai, posat amb calçador, no?
Que estrany, sí, una mica...
Però sembla que a la gent li agrada molt.
Doncs ja
endavant,
està. Escolta, no? Si agrada,
sí.
Què més hem de dir?
Ella, mira, és curiós perquè poso, ella canta regolint. Sí, no és que tingui un gran
sentit
del... Bueno,
no és la millor Madonna, és veritat.
No sé. Ella no té un gran sentit de la mètrica, però tampoc ho fa malament. Vull dir que està allà en un... Ella era ballarina, ella no era cantant. Recordem que ella venia del... Que curiós que una ballarina no tingui un gran sentit de la mètrica. No, ara estic pensant, clar, un ballarí ha de tenir un... Bueno, no sé, és igual. A mi m'encantava ella. I,
boníssima.
De fet, jo començava a imitar-la... sense saber anglès, i la imitava sentint aquestes cançons. Clar, jo el 86 tenia 6 anys.
Fixa't.
I començava a imitar-la, i les nenes grans del col·le em venien a buscar i em deien, pots imitar-nos a la Madonna? I jo els imitava el so de la Madonna sense saber què estava dient.
Crec. Boníssim, boníssim.
Però jo sóc superfan de la Madonna, eh?
Sí, home.
Vull dir que, a banda que digui que no té gran sentit de la mètrica, però m'encanta Madonna.
No, crea un espectacle... i una expectació, sempre,
sí.
Que són enormes.
I era una tia que estèticament sabia estar allà, a primera fila,
sí,
no?
Sí, sí,
tot
sí.
El que passés...
Va fer un concert aquí a Barcelona que... Vas anar-hi o no?
No, no. Jo no sóc molt fan d'aquests concerts multitudinaris.
No?
No, m'atabalo molt.
Sí. Bona, aquesta.
M'agrada veure-ho a casa, tranquil·la, entre dos, tres, quatre persones.
Ara, això el DVD, sisplau, del concert de Madonna al Sant
Jordi. Sí, sisplau, que el consumiré per anar des del sofà de casa.
Anem al 87?
Mhm.
Estic començant a veure jo... Ara t'he tallat el rotllo. Puja-la.
No, jo... Sona per dins.
Em sona molt a banda sonora de pel·li vuitantera.
Bueno, va ser així, no? Banda sonora de Pretty Woman. No sé si Pretty Woman si és d'aquest any. Sí, no?
Sí.
Al voltant. Això és del 87 i és la balada del duet suec Roxette.
Mhm. Uh-huh.
Que, de fet, al començament es deia Christmas for the Broken Hearted. De fet, es deia de les dues maneres. It must have been love, Christmas for the Broken Hearted. O sigui, Nadal per als aquells que s'han quedat tocats de l'amor.
Hem de buscar el nom de cançó més llarg de la història.
Pues aquest seria.
Perquè Déu-n'hi-do.
Pot ser-ho. I la llegenda diu, és curiós això, que un estudiant americà que estava estudiant a Suècia va comprar el casset d'aquests... de Roxette, en aquell moment, i quan va tornar per vacances de Nadal a Minneapolis, en aquest cas, li va donar un col·lega seu que treballava com a DJ en una ràdio, i ell la va començar a fer sonar, i la gent li va començar
boníssima.
Hi ha cintes, caixa de ritmes, guitarres i baix acústic,
sí, sí,
aquí.
Sí, sí, sí.
I aquí la veu és molt més delicada, no? Una forma de cantar més... suaveta.
Clara, farem una cosa. Jo crec que no fa falta ni comentar-la, perquè com que sóc ultrafan, perquè ens queda res, mig minut,
ah, vale.
Vull marxar amb l'última.
Vale.
Elton John.
Elton John, no. És que no hi ha res a dir. Punt. Elton John.
I ja està. Amor etern.
Sacrifice.
Amor etern, Elton John i a Clara Luna. Gràcies. Bones festes.
Bones festes.
I ens retrobem l'any vinent.
Sí, senyor.
Que vagi molt bé, Clara.
Igualment.